Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ben.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Anna Closa. La CUP alerta que seria complicat que a dia d'avui Pere Aragonès superés una qüestió de confiança. La posició de la CUP arriba després que el govern aprovés ahir els pressupostos sense un acord previ amb els anticapitalistes. L'acord entre Esquerra i la CUP per la investidura incluïa que Pere Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança a la meitat de la legislatura. Avui, quan fa mig any que va ser nomenat president, la CUPaire Eulàlia Reguant ha advertit en una entrevista Catalunya Ràdio que el seu partit no està d'acord amb el rumb de l'executiu.
Seria una mica complicat per certes decisions que ha anat prenent el seu govern i certes polítiques que ha impulsat. Li vam dir en el debat de política general, ho seguirem dient, que torni a l'inici. El punt de partida era l'acord d'investidura i era un punt de partida, no era un punt i final.
Preguntada per la possibilitat que es trenqui l'acord d'investidura en cas que la CUP no faciliti la tramitació dels comptes, Reguant ha assegurat que no té per què, perquè era un acord d'investidura i no de legislatura. Ciutadans demana la reconsideració de l'admissió a tràmit del projecte de llei dels pressupostos perquè considera que l'acció exterior de la Generalitat prevista als comptes no s'adequa a la Constitució. El partit no està d'acord amb que el govern parli d'aspiracions del poble català, assolir un estat propi o de la necessitat d'un instrument d'acció exterior per donar resposta a les necessitats del país en tot allò que té una dimensió internacional. Amb la petició de Ciutadans, la tramitació dels pressupostos ha quedat paralitzada a l'espera que la mesa decideixi què fa. Per això, els consellers que havien de comparèixer aquest matí per explicar la partida de pressupostos corresponent al seu departament encara no ho ha fet. I el jutjat d'instrucció 28 de Barcelona ha obert judici oral contra Josep Lluís Alai, el cap de l'oficina del president Puigdemont, per les despeses d'un viatge a Nova Caledònia, on va assistir en qualitat d'observador internacional. Segons avançat, VilaWeb ja ha confirmat aquesta redacció. La Fiscalia demana que se'l condemni a 3 anys de presó i 7 anys d'inhabilitació especial per a càrrec públic per un delicte de malversació i a 10 anys més d'inhabilitació per un altre delicte de prevaricació. El tribunal considera que l'objectiu del viatge no encaixa amb les funcions que es pressuposen al responsable de l'oficina d'expresident i que els 4.580 euros que va cobrar no s'haurien d'haver pagat en fons públics. També s'investiguen els tiquets d'un viatge de 15 a 20 euros per un viatge d'anada i tornada a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, en una visita als presoners polítics. Totes dues despeses les va pagar l'oficina d'expresident. I Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat per les pluges intenses d'avui que es mantindran les properes hores al nord del país, a les comarques de l'Alt i Baix Empordà i el Ripollès. El Meteocat ha registrat més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores A l'Empordà i al Ripollès s'han superat els 20 litres per metre quadrat en 20 minuts. Protecció Civil demana extremar les precaucions, circular sempre per vies principals o autopistes i no travessar rius i rieres ni zones inundables. I Europa podria sumar 500.000 morts per Covid fins febrer si les dades de la pandèmia segueixen, ho ha alertat el director regional de l'OMS per Europa, Hans Kluge, aquest matí des del Palau de la Generalitat. El nombre de casos acumulats per Covid al continent s'aproximen als 80 milions i les morts al 1.500.000. Per això, Kluge ha reiterat que l'escenari d'aquest hivern no és gaire bo.
Hi ha hagut gairebé 1.500.000 morts degudes a aquest virus. Segons una projecció molt fiable, si ens mantenim en aquesta trajectòria, podríem tenir un altre 500.000 de morts degut a la Covid-19 a Europa i Àsia Central abans del 1 de febrer de l'any vinent.
I a Catalunya la situació pandèmica es complica. La velocitat de transmissió ha pujat 18 centèsimes en les darreres 24 hores, situant-se en l'1,36, i el risc de rebrot s'incrementa en 13 punts i ara és de 85. Salut ha declarat 5 hospitalitzats més a causa de la Covid, ja en són 328, dels quals 78 són a les unitats de cures intensives. El departament ha notificat 743 nous casos i 6 defuncions més. I ara els esports amb Xavi Toscano.
La Guàrdia Civil està registrant les seus de diversos clubs de futbol espanyols davant les sospites d'activitats irregulars. Es tracta de les seus del Cartagena, l'Hèrcules, el Linense, el Calahorra, el Salamanca, el Mèrida, l'Extremadura i el Nucía. Els investigadors sospiten de cobraments amb bé i cotitzacions molt per sota de les quantitats percebudes pels futbolistes, en clar perjudici per a les arques públiques i els mateixos jugadors. Entre els indicis apareixen també possibles contractes paral·lels sense cotització, és a dir, que hi hauria contractes privats amb altres quantitats que complementen els ingressos que figuren als contractes oficials i això hauria perjudicat, per exemple, molts futbolistes a l'hora de cobrar el seu ERTE en plena pandèmia. I en bàsquet, aquesta nit, la penya intentarà retrobar-se amb la victòria a l'Eurocopa davant el Tour Telecom d'Ankara. Els badalonins venen de perdre la pista del Partizan de Belgrad i intentaran superar avui un dels equips més complicats del grup. El tècnic Carles Duran sap que no serà un partit fàcil.
Té una línia exterior amb molt de punts, amb molta capacitat des de l'1 contra 1... i haurem d'estar amb alerta perquè si no juguem bé doncs tindrem dificultats per guanyar un partit que per nosaltres és important.
Per al partit d'aquesta nit, Carles Duran no pot comptar encara amb Brandon Paul i Ferran Bassas, tots dos lesionats.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Tecnopèdia.
Ja tornem a estar aquí, al matí a Ràdio Estel. Arrenquem, com cada dimecres, l'espai Tecnopèdia. Al matí a Ràdio Estel, com dèiem, els dimecres, en Pau Font ens acompanya, expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. També el Pau ha estat professor de formació superior en diversos àmbits, fa xerrades i conferències arreu del país. I, per cert, com sempre diem, el més important, el podeu trobar a Twitter com @pau_font. Com estàs, Pau?
Molt bé, bon dia.
Bon dia. Avui, a Tecnopèdia, parlarem dels wearables.
Doncs sí, avui vaig fort, tu.
Déu-n'hi-do, eh?
Començo amb una paraula que no s'entén, que és la gràcia de la secció. Però això us ho vull explicar, De fet, wearable, en anglès, vol dir portable, una cosa que portes a sobre, val? O sigui, tots aquells aparells tecnològics que portem a sobre i en fem ús. No és tan estrany, llavors, fa temps que existeixen. De fet, el mòbil és un wearable, si ens ho mirem així, Però va més enllà d'això. La tecnologia té coses dolentes, però en té de bones, que poden ajudar-nos a viure millor o més segurs, Us poso alguns exemples.
Va, de wearables, no?
Que els coneixeu, El que passa que la paraula és per liar una mica. Els rellotges intel·ligents.
Són wearables.
Són wearables, els portes, el canell, i per tant, doncs sí, ja fa temps que existeixen, Són aquests rellotges així que tenen com una pantalleta plana, no?, que semblen com un mòbil petit, però el canell, doncs, que a vegades...
Són pràctics per tu?
Per mi no, però vaja, no vinc a anar a favor o en contra. Jo no en tinc... Ara us explicaré per què.
Ho intuïa.
Sí, de fet no tinc ni rellotge. Sí. No porto ni rellotge. Perquè considero que tinc l'hora tot arreu. Vull dir,
i més aquí,
L'ordinador, el mòbil, tot arreu, no necessito l'hora al canell, però hi ha gent que ho fa, no? En tot cas, aquests rellotges no són com els que havíem conegut, La gent diu, home, és que per marcar l'hora ja en tinc un altre. Doncs perfecte, no hi ha problema. Ara, si vols que, a més, et comptin els passos que fas, les hores que dorms, les calories que gastes, el ritme cardíac, l'oxigen que tens en sang, coses d'aquestes, el teu rellotge Casio de tota la vida no ho fa. Si t'interessa això, doncs aquests rellotges estan pensats per això, no? Evidentment estan pensats molt per esportistes, per runners, que es diu ara, però també per gent més gran que necessita estar monitoritzada. I per tant, doncs, té en tot moment ella, aquella persona, i fins i tot algú en remot, perquè aquestes dades es recullen i les pot enviar algú, a un fill, una filla, o qui sigui, doncs saber com li va el ritme cardíac o diferents valors. És interessant.
Ah, sí, pots enviar tota la informació, està connectat. Això no ho sabia.
Tu pots enviar per tu mateix, per fer-te un seguiment, però també per alguna tercera persona que estigui pendent de tu. I, per tant, pugui estar tranquil·la, no? Jo el que veig, que abans, no, responent al que preguntaves, jo trobo que les pantalles són molt petites i a vegades els dits són molt grossos. Llavors, els que no som gaire hàbils amb les mans, amb els dits, costa, no? Ja et passa amb els mòbils, Molta gent, no gent gran, però sí que potser més gent gran que gent jove, ens costa realment ser molt hàbils amb els dits.
Teclejar, no?
Sí, perquè a vegades tens uns dits molt grossos i trepitges dos tecles... a vegades som una mica destralers amb aquests aparells, no? De smartwatches n'hi ha de molts tipus i molts preus. No són econòmics, No són econòmics. O sigui, un rellotge normal de tota la vida és més econòmic en general,
Sí, cau,
un d'aquests de diamants. Però, en general, té unes funcions que no tenen els altres, no? També, una altra cosa que hi ha són polseres i anells.
Què vol dir un anell?
Un anell, també, sí, anells. Les polseres sí que us sonen.
Sí.
Les Fitbit i aquestes que molta gent porta.
Sobretot en l'àmbit de l'esport, no?
Sí, que et mesuren cosetes i et va dient, no? Però també anells, que, esclar, te'l poses i mesuren, doncs...
L'oxigen, per exemple?
Exacte, els elements, diferents coses, van recollint dades, no? També poden servir per altres funcions. Per exemple, pots obrir el cotxe, obrir casa teva amb aquests aparells, pots, evidentment, pagar, això és una cosa que ja heu vist que ho fa molta gent, pagar amb dispositius, sense, com el contactless famós, NFC, és a dir, pots posar un dispositiu a prop de la zona de pagar i amb allò pagues, no? Hi ha gent que diu, home, és que a mi em fa una mica de por, no?
Per seguretat, no?
Sí.
I què?
A veure, mireu, la por sempre hi serà. També et poden robar la cartera pel carrer.
També.
Vull dir, al final paguem petits imports. No et compres un cotxe de 20.000 euros pagant així, normalment, Per tant, si pagues un cafè o pagues un esmorzar, a veure, la seguretat que pot haver-hi, en principi, està coberta. Aquests, tots els fabricants d'aquests tipus de dispositius i de sistemes de pagament ja vetllen perquè siguin segurs, perquè si no els negocis se'ls embaterra, no? Un altre... Jo no sé si els que ens escolteu feu molt això de pagar.
De pagar,
poder, no féssim una enquesta que hi ha gent que diria no, jo sóc de no pagar. Bé, doncs els que paguem, amb quin sistema feu servir? Pagueu amb aquests aparells? Pagueu amb targeta? Pagueu amb metàl·lic encara? Jo no ho sé, eh? Tu com vas, tu?
Doncs jo t'haig de dir que...
Tu ets de les que no pagues, poder.
Jo no pago.
Però no ho diràs, ara.
Jo ja m'ho manego per no pagar. No, és broma. No. Escolta'm, jo haig de dir que sou del col·lectiu que de primera sí que em fa una mica de...
Ah, sí?
De rebuig el fet de portar la targeta, diguéssim, al mòbil. Saps això que tu dius, no? De poder pagar directament amb
sí.
el mòbil.
Sí, val.
Perquè sempre he tingut com aquesta inseguretat, Pau, de que jo també sóc una persona una mica happy en alguns moments, i ja m'han robat el mòbil en diverses ocasions, i tinc com aquesta por, aquesta inseguretat de pensar, ostres, és que ho tinc tot al mòbil, no?
Però amb targeta sí.
Sí, amb targeta sempre. Encara jo no. És que jo efectiu ja no ho porto directament.
Jo tampoc.
No em porto?
Jo en duc per una emergència.
Sí.
O sigui,
jo no hi ha emergència, imagina.
Bueno, emergència, vull dir que realment vagi a un lloc que no tenen targeta, que no tenen cap sistema i no tinguis més remei.
Bé, de fet, l'autobús mateix, no?
Però...
Pots pagar ara ja directament. Em sembla que no pots pagar el bitllet amb el conductor. Em sembla que hi ha aquest sistema.
Clar, bueno, i també per seguretat de Covid i de més, doncs tot el que sigui no tocar-nos i passar-nos monedes i bitllets ajuda,
Clar, que es va posar pel Covid, però ara ja s'ha quedat, és un sistema que s'ha quedat. Però per tota aquella gent, ara com jo,
sí.
Pau, que tinguem por, això d'inseguretat, de dir, ostres, és que a mi em fa cosa, no?, posar la targeta al mòbil. Què ens diries?
A veure, us diria que féssiu el que vulgueu, això d'entrada, no? Però certament és bastant còmode. O sigui, és bastant còmode. I jo ja us dic, aquí cadascú, hi ha gent que ha nascut ja amb aquests sistemes, per tant els troba molt normals. Les targetes de crèdit, al principi també feien por. És a dir, bueno, els humans tenim una certa inèrcia,
sí.
I quan t'hi trobes dius, ui, escolta, jo vaig amb bitllets i no passa res. I a les targetes de crèdit ara ens sembla absolutament normal. Penseu que antigament les targetes de crèdit, pel que jo sé, els comerços doncs, tenien unes comissions que havien de pagar i et deien mínim 6 euros, no? O mínim 10 euros per poder pagar amb targeta. Ara no, jo pago un cafè amb targeta. I el del bar no em posa mala cara. Diguéssim, s'ha normalitzat,
superat, sí,
no?
Sí, totalment d'acord.
Jo crec que, vaja, que cadascú pagui amb el que se sent segur, no? Però diguéssim que... a veure, l'estafa ha existit tota la història de la humanitat. Amb paper moneda o amb bitllet també, El que passa que, bueno, com que no ho veiem tant, ens fa més por. En tot cas, anem evolucionant cap a sistemes d'aquests. Serà el més habitual, diguéssim, que paguem amb sistemes que no siguin bitllets.
De fet, ara fa uns minuts t'ho hem dit, Hem connectat amb Bis Barcelona i hem parlat amb un dels grans innovadors, un dels grans ments pensants, no? Amb l'Alfons...
Cornella.
I ens deia això, no?, que ens parlava de la intel·ligència dels objectes, no?, que cada vegada, per entendre el món tan complex en el que vivim, hem de canviar una mica la mentalitat, no?, i començar a pensar això, que tots els objectes al final tindran aquest punt d'intel·ligència artificial.
Sí, de fet, avui no era... Bueno, no és ben bé el tema que vull tocar, però podem comentar col·lateralment. Hi ha... perquè no són wearables, diguéssim, són aparells intel·ligents, no?, però les neveres ja tenen connexió a internet i recopilen la informació que tens dins la nevera de menjar i et fan un llistat de compra automàtic en funció del que tu consumeixes i l'envien al supermercat i ho reps a casa. O sigui, hi ha molts aparells a casa que hi ha... jo diria, intenten gestionar pel seu compte, a partir dels teus paràmetres, coses que t'haurien de facilitar la vida.
D'estalviar-te temps.
Després ja la gent poder no li agrada tant i prefereix anar amb el cistell i decidir que compra ell. Pues perfecte, no passa res, ningú ens obliga. Però està clar que cada vegada... Jo sempre penso que els avenços tecnològics, hi ha molta gent que no ho necessitem, allò concretament, que dius, ai, quina tonteria, però sempre hi ha col·lectius que els beneficia. Per exemple, en aquest cas, si la nevera pot fer la compra i te la porti automàticament, potser gent amb dificultats de mobilitat, doncs li facilita molt la feina, no haver d'anar a buscar-ho, no haver de... En fi, vull dir, així cadascú...
Que trigui el que li vagi millor.
Exacte. Mm-hmm. Està bé que hi sigui perquè ho puguem aprofitar els humans, però també té el criteri per dir, no ho vull fer servir. Doncs fantàstic. Altres coses dels wearables. Es fa servir molt també a nivell de professional, de treball, sobretot per seguretat, no? Per exemple, hi ha cascos de bombers que tenen sensors de temperatura, del ritme cardíac del bomber, És a dir, que tens monitoritzat tot l'equip de bombers que està fent, o brigada, o com se digui, perdoneu, no ho sé, que està fent una intervenció amb un foc. Clar, habitualment no ho veies, i amb el walkie-talkie o amb el que tinguin poden parlar, però si una persona es desmaia i cau a terra i no contesta, mm-hmm, perquè té un problema d'allò, doncs ho monitoritzes des de la central o des d'on sigui, no? Per tant, aquestes coses existeixen, i dius, home, jo no em posaré un casc pel carrer per monitoritzar-me, no? Però un bomber,
però
sí,
bomber,
o un altre tipus de professional, no? També hi ha les ulleres aquestes que no han acabat d'explotar, les ulleres aquestes així més... Les,
sí, no?
Google Glasses i d'altres,
no?
Que
estan
servint
virtual
més per jugar que no pas per ús quotidià. Fa molts anys es deia, no, tots anem amb aquestes ulleres i veurem informació. Jo crec que no ha passat, no sé massa per què, poder perquè ens molesta, no ho sé, o és molt intrusiu, o el que sigui, no? Però aquí treballen amb algunes professions amb realitat augmentada. La realitat augmentada no... o sigui, és el fet de que tu vegis per les ulleres informació real i el sistema te n'afegeix a sobre del que veus. Per exemple, un arquitecte va veure el seu edifici, el que està construint, i el veu a ull nu, a partir de les ulleres. Però les ulleres són capaces de posar-li una capa,
sí,
d'informació a sobre dels plànols que ell va dissenyar a temps real, mirant l'edifici. Per tant, ell pot veure l'edifici, com s'està construint, més la informació que tenen els plànols que ell va dissenyar i comparar, veure desviacions, o el que sigui de la professió. Bueno, això és útil. Podria anar amb els plànols en paper, i encara hi van.
Mira,
però
jo et diré una font de negoci. Pau, saps que sempre havia pensat que dirà, si existeix això, per exemple, vas a visitar una ciutat, d'acord? Mm. O un poble, el que sigui. Mm. Tu et poses unes ulleres de realitat augmentada i amb el que tu dius, dius, vale, no tens cap guia a mà, i què és aquest edifici?
Ja existeix,
no?
Efectivament.
O sigui, aquí no guanyaré res, no? Però, no, però saps,
sí, no,
existeix?
No,
aquestes ulleres que tu et poses,
sí,
i et diuen, doncs mira, aquest és Museu d'Orsay, es va edificar tal any, i en aquestes...
Sí, d'acord. Sí, hi ha gent que va pensar abans.
Però... Que pensa més ràpid que jo.
Per això hi ha gent rica i nosaltres
estem aquí.
Molt bé, doncs si et sembla, anem a un altre tema.
Ja em diràs on les puc trobar, aquestes ulleres?
Bé, de fet, no són les ulleres, és el sistema. Les ulleres són estàndards, i després hi ha gent que fa programes, software, per aquestes ulleres.
Vale.
Llavors, per exemple, els museus tenen coses d'aquestes, eh? En comptes d'haver-hi les audioguies, aquelles de tota la vida, que també n'hi ha, eh? Doncs hi ha ulleres d'aquestes que pots veure la informació a sobre. És a dir, no és tant la ullera en si en concret, sinó és què hi poses a dins, no? Molt bé, doncs mira, una altra cosa que hi ha, també fa temps, eh? No us parlo de coses molt noves, però a vegades hi ha gent que no li sona, o dius, ostres, no sé, mira, no hi havia caigut. Roba intel·ligent.
També, eh?
Sí.
Tipo
sí,
què?
Tipo què? Tipo roba que incorpora tecnologia, doncs per mesurar coses, com hem dit abans, o pels que corren et corregeix la forma de córrer. Clar, s'adapta al teu cos i diu, ostres, no sé, aixeques massa les cames. M'ho invento, eh? O l'espatlla dreta l'aixeques massa quan fas aquest moviment. A partir d'un software que es dedica a això, et pot indicar i tu pots corregir posicions, no? També et pot medir, evidentment, si estàs bé o no, quin ritme cardíac i demés. I després hi ha... Això de la roba intel·ligent té funcions que semblaven una mica del futur, i ara, a lo millor, no és que ens anem a comprar un vestit i tingui a dins un xip, eh? Normalment ho sabríem, eh? I a més són més cars. Però, per exemple, hi ha vestits... Mm? Que es poden adaptar en funció de la necessitat que tinguis. És a dir, tu vas a l'oficina amb un vestit bonic, però tens un sopar a la nit. Llavors, hi ha roba intel·ligent amb vestits d'aquests que es transformen una mica, poden canviar el color, poden canviar inclús la forma, algun accessori, perquè amb el mateix vestit, només fent-li un canvi d'apariència, puguis anar a aquest sopar a la mar de guapa. I no cal que et posis un altre vestit. Val? O sigui, doncs això és roba intel·ligent que programes i dius, mira, tal. També n'hi ha que recullen, això està superbé, eh? Vestits o trajos amb plaques solars. Però clar, quan dic això, us imagineu que tenim l'esquena plena de plaques solars. No, són petits elements que recullen la...
Però m'agrada per on vas.
L'energia del sol.
Ara et volia fer una pregunta sobre això.
I pots carregar el mòbil.
Ah, no.
No era això.
No era això, però d'acord, també està bé.
Home, si estem exposats tot el dia al sol, i el sol ens va, la nostra roba ens va recollint energia, encara que sigui a petita escala,
sí,
que ens permet carregar el mòbil...
Pot ser un carregador mòbil,
ostres,
tu. Perfecte. I aquest tipus de roba, a veure si existeix, Pau, que ara tinc calor, ara tinc fred, i per no martiritzar el José, que em pugi i em baixi a l'aire condicionat, existeix aquest tipus de roba que segons doncs, la temperatura del cos
no sé
pugui
detall,
abrigar
possible,
més o menys?
És possible.
Que estic donant moltes fonts de negoci, eh?
Sí. Bueno, de moment totes existeixen, eh? Però... Ja ho mirarem, ja ho mirarem. Ens forrem, ja trucaré.
Val.
Però... pot ser, pot ser. No ho sé exactament, això, eh? Però una altra part també d'aquest món és tot el... Bueno, amb ciència.
Home!
És a dir, trobem molt normal una cosa... Clar, això, amb els que som més grandets, i la gent molt més gran que jo... O sigui, abans, a casa, abans, vull dir, fa 40, 50, 60 anys, com a molt tenies un termòmetre per mesurar-te coses, tu. Ja està. Mira, tinc febre, sí? No. Ja està. No podies mirar-te la glucosa en sang.
Sí.
No, tot això no. Ja existeix. I ho trobem com a molt normal que hi hagi pacients que tinguin a casa seva petits aparells, més o menys assequibles, que es puguin mesurar coses. Això, jo no, el meu camp no és la medicina ni molt menys, però em sembla que la tendència és a intentar que el pacient tingui dades abans per prevenció. És a dir, quan el mal ja està fet, és un cost molt alt, humà i mèdic. Però si tu detectes que tens no sé què, aquesta prevenció permet abaratir els costos de la salut pública i salvar més vides. Per tant, ara hi ha molta gent que a casa té aparells per mesurar-se coses, que era impensable.
Escolta, després de la pandèmia, crec que mig de la pandèmia, jo no sé si tu tenies el mesurador, no, que dèiem, d'oxigen, no?, per no saturar.
No,
hi havia molta gent que ho tenia a casa,
clar.
No? Justament si passaves al Covid, no? T'ho feien...
Clar,
t'ho feien comprar, era per tu, per si justament això, per valorar quin era el teu estat físic, si trucar o no al 061.
Clar,
ja
sé que no ho sorprèn, però era impensable.
Totalment impensable, estem d'acord.
Havies d'anar a un hospital, ocupar un llit, ocupar un espai, ocupar
una
màquina, no?
Ara, et diré una cosa, Pau, jo no sé si és el teu cas, però moltes vegades, per exemple, els termòmetres, no?, els termòmetres digitals, jo a vegades dic, mare meva, això no funciona, i sempre al final acabes amb el termòmetre de mercuri.
Sí,
no sé si et passa,
són més exactes, sí.
Que sí?
És el que té. La tecnologia va bé quan va bé, però si no, va millor el mercuri, en aquest cas. Però és que és molt contaminant, el mercuri, saps què vull dir? I llavors aquí hi ha un equilibri entre mantenir el món o saber la febre que tens. Molt bé. Hi ha un capítol a part de tot plegat, o paral·lelament a això, que és la privacitat. Aquí és un gran camp, eh? I no ho obriré molt, però és a dir, quan tu et mesures coses pròpiament i les comparteixes...
Cap a on van aquestes dades?
Cap a on vagin... està molt bé, perquè el teu metge pot saber, o qui et cuidi pot saber què tens, però és una dada que corre per la xarxa, és una dada que té una gent amb uns servidors, que envia, etc. I, per tant, aquí hi ha informació mèdica rellevant teva que corre per on sigui, no? Evidentment, es firmen tots els documents de privacitat del que vulgueu, però sempre és un risc. I aquí ja està passant, aquí no tant, bueno, no ho sé, aquí a Catalunya, però a altres països del món està passant que les asseguradores... Com que tenen informació mèdica teva gairebé de forma continuada, no els pots enganyar. No, és que jo vull una prima més barata perquè estic de conya.
Hòsties.
Bueno, estàs de conya, però vas tenir un infart fa una setmana. Poso un exemple bèstia, no?
Pau, aquí estem amb un límit jurídic, eh?
Molt bèstia, sí,
no? O sigui,
sí.
Això s'hauria d'analitzar bé, eh? Perquè jo no sé fins a quin punt les asseguradores poden tenir aquesta informació.
Bueno, tu els hi concedeixes l'accés, eh?
Sí.
És a dir...
Amb aquest consentiment que tu dones.
Asseguradores mèdiques, no, parlo, eh?
Sí.
Però és a dir, estàs suposant un problema...
Mm-hmm.
O sigui, no, és més difícil enganyar les asseguradores i elles juguen amb això. És a dir, tu no estàs tan bé com ens deies, per tant, pagaràs una quota més alta. Bueno, això és el mercat.
Això és aquesta conclusió final, no?, que has arribat.
Sí, exacte. Mm-hmm. És així. Llavors, bueno, entrem en un món... Estem en un món on la nostra informació corre per allà on sigui. Jo sempre dic amb la privacitat que a mi no em preocupa que sàpiguen de mi, concretament. Perquè, de fet, l'FBI diu... És que l'FBI m'investiga. Ja, què més voldries tu que t'investigués l'FBI? El que passa que l'FBI necessita saber quants de la gent que vivim a Barcelona, per dir alguna cosa, a Catalunya, estem fent una cosa que té tendència, no? I llavors, a partir de grans mostres de persones, sí que treuen conclusions. Home, si han d'investigar un cas d'un lladre, sí que el busquen amb ell. Però, en general, els és igual si jo estic aquí a Ràdio Estel o estic al carrer. En general, els és igual. Ara, si aquí hi hagués 100.000 persones aquí davant de la diostel, dirien, què passa? I aquí hi ha un focus d'informació que han d'investigar. Ho enteneu o no? Per tant, és que a mi m'investiga Facebook. Facebook té altra feina que m'investigar-te a tu. Passa que recull la informació perquè la necessiti.
Pau Font, t'estem començant a conèixer, m'encanta, eh?
Sí, no?
Sí, aquest...
Parlo clar, espero
no,
que ningú s'ho
No, totalment,
no. Parlo clar, segons el que jo penso, alerta.
Paraulota tecnològica, per acabar.
Mireu, NFC... Us sona, això, també, no? NFC. Faig servir NFC.
Cada dia la faig servir, NFC. A mi sonava NFL, no? És?
Bueno, NFL és la National Football League de futbol americà. Molt bé. NBA és de bàsquet, però no parlem d'esports, parlem de tecnologia. I llavors, NFC és Near Field Communication.
Què vol dir?
Això és els sistemes de pagament amb el mòbil. Mm-hmm. Tenen sistemes NFC. Tots els mòbils, pràcticament tots, tenen aquest sistema ja incorporat amb un xip. Cal que aquesta tecnologia funciona a uns 20 centímetres de l'aparell corrent. És a dir, si jo vull pagar amb el mòbil a 3 metres de distància, no funciona. Vale, la seguretat també és aquesta, perquè si no hi passejant pel carrer, pup, podria pagar amb una botiga que acabo de passar. Quan jo ho apropo a 20 centímetres o menys, és quan detecta que aquell és el sistema de pagament. Per tant, aquest sistema NFC, sense allargar-me molt tecnològicament, el tenim tots. Si no el teniu activat, és qüestió de buscar-ho, configuració, busqueu-ho, i és NFC activat o no, i us permetrà fer pagaments, us permetrà entrar a un transport públic, us permetrà identificar-vos per obrir una porta d'un sistema de seguretat i diferents funcions que hi hagi. Per tant, hi ha gent que li fa la vida més fàcil poder pagar amb el mòbil, doncs endavant.
Cada un que triï, no? Tu, llibertat.
O no comenceu per pagar, comenceu per una cosa menys compromesa.
Pau Font, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Fins dimecres.
A reveure.
Ràdio Estel.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents en recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Dos minuts que passen ara mateix, dos minuts i escaig de dos quarts d'una. D'aquí res, obrim l'espai de Salut Natural per tothom. Ja sabeu, cada dia de dilluns a dijous tenim amb nosaltres els nostres doctors, els millors professionals i especialistes mèdics, com són d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, a l'espai de Salut Natural per tothom dins del matí a Ràdio Estel. És l'espai de salut i benestar al qual podeu fer qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre la vostra salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja sabeu, vinga, estem esperant les vostres notes de veu al 663 99 30 62, 663 99 30 62, o també un correu al matí@radioestel.cat. Ara sí, sense més dilacions, ja donem la benvinguda al doctor Jacinto Valverde. ¿Cómo estamos, doctor? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Ay, pues yo tengo el día un poco espeso. Ya me lo estaba diciendo José, nuestro técnico de sonido.
¿Sí?
Sí.
¿Y eso por qué?
Estoy dormida, doctor. ¿Puede ser el día? Es que ya llevamos como... Hemos coincidido con muchos compañeros aquí en la radio y decimos, madre mía, tenemos todos un dolor de cabeza, doctor Valverde. Es que aquí le doy información, ¿eh? En Cataluña hoy tenemos el día así un poco nublado, parece que vaya a llover, bueno, de hecho ya ha llovido, creo. Y está como así, estamos como con la presión, ¿no? Un poco encima nuestra.
Bueno, pudiera ser.
¿Puede ser? ¿Hasta qué punto puede afectar?
Hombre, en principio no hay nada científico para que te haga pensar que te pueda afectar, ¿vale? Pero bueno, sí es verdad que hay gente que puede notar los cambios de presión barométrica en ese sentido, pero mira, a veces que necesitáis también que ventiléis un poco más la zona donde estáis comunes, porque falta un poquito de depuración de oxígeno y demás, ¿no? Pero vamos, que sí que puede ser, a lo mejor los nublados suelen afectar a la gente, pero eso es una cosa que te das cuenta que te afecta porque no es la primera vez que te ocurre, ¿sabes?
Claro, me ha gustado esto de... Ya empezamos a poner categorías, doctor Valverde, los nublados.
Sí.
No, decía, a ver, yo no me considero nublada, pero sí que es verdad, es lo que usted...
No me refiero al tiempo, ¿eh?
Sí, no, pero me ha hecho gracia, porque sí que es verdad que hay un, ¿no?, un tipo de personas que podríamos decir que están más nublados, pero ahora me estoy metiendo en un jardín, doctor Valverde. No, que nos comentaba el Ferran, ya sabe, nuestro Ferran, que hoy lo tenemos aquí, sí. La producción.
Ya le he saludado adecuadamente.
Y así, ese número me lo ha dicho, ¿eh? Y qué simpático es el doctor Valverde. Escúcheme, que ya me estoy metiendo en otro jardín. Lo que le quería decir, que psicológicamente también nos puede afectar, ¿no? Pues el hecho de no ver el sol, el hecho de... Hay gente, pues muchísima gente que no le gusta la lluvia.
Sí.
Y a nivel psicológico, a nivel de emoción, ¿no?
Ahí sí que está científicamente demostrado, ¿vale? O sea, el sol y los rayos ultravioleta incidiendo directamente sobre nosotros activan un órgano que tenemos en el cerebro, que es la glándula pineal, que es la que se encarga de secretar durante el día la serotonina y todas esas hormonas que te hacen estar en mejor estado de bienestar, ¿no? Y eso está claro, y de hecho en los países del norte de Europa, donde las horas de luz solar, sobre todo en invierno, son muy escasas, pues el índice de suicidio y de problemas de salud mental es mucho más alto que en los países mediterráneos, donde tenemos bastantes más horas de luz solar, y eso incide directamente sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestros problemas de salud mental. Eso sí que está científicamente demostrado. Lo de los nublados, bueno, pues ahí está, ahí lo dejo.
O sea, tenemos que investigar. Doctor, ¿la Almudena bien?
La Almudena estupendamente. ¿Te mandaron un ramito de violetas?
Como canta la canción, como dice la canción.
Noviembre y sin tarjeta.
Ramito de violetas.
No te la han mandado un ramito de violetas.
No, es que aquí no se lleva mucho esto, fíjese.
Sí, no se lleva en ningún sitio, es una canción de Cecilia.
Sí, no, ya lo de Manzanilla, ¿no? ¿Eso?
Y de ¿cómo se llama este?
De Cecilia. No, Cecilia, José, ¿qué dices? No.
Cecilia fue la
original. Sí, Cecilia, sí, José, perdona, yo aquí rectificando a nuestro técnico que es maestro de ceremonias.
Es una versión flamenca de...
Pero yo recuerdo, en mi casa siempre se ponía la de, es verdad, ¿no? La del Manzanilla. Era esta.
Manzanita.
La manzanilla es lo que se bebe.
Pero la original es de Cecilia, esa que está...
A ver. Un
poco de mal genio y ella se quejaba.
La original es de ella, ¿eh, doctor?
Nunca fue tierno desde hace ya más de 3 años.
¿Doctor Valverde?
Dime.
Ah, que digo, la original es de ella, ¿eh?
El original es de Cecilia.
¿Y a usted se le mandaron el ramito de violetas?
Tampoco me ramaron ramito de violetas. Tampoco me han mandado ningún ramito de violetas. Yo sí tuve una reunión muy 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 bonita y muy cariñosa, muy entrañable, con el equipo que tuve de personal sanitario a mi cargo en la primera oleada de coronavirus. Pues nos reunimos todos ayer para volver a vernos y volver a rememorar y a vernos, y estuve en un sitio muy bonito y estuvo muy agradable, muy bien. Yo sí hice tuve ayer esa pequeña reunión con mi equipo antiguo de la primera oleada de coronavirus.
Buah, es que pasaron muchas cosas juntos, ¿verdad, doctor?
Exacto, era el equipo externo del hospital,
sí.
en donde hicimos, bueno, pues aprendimos todos al mismo momento y la verdad que hicimos una magnífica piña y un magnífico equipo y bueno, pues nos seguimos viendo con periodicidad desde que ya se marcharon y bueno, pues una de las reuniones fue ayer, fue el día de la Almudena.
Doctor Valverde, es que ya teníamos ganas de hablar con usted. Vamos a hacer una cosa. Hoy aquí, a l'Espai de Salut Natural per tothom, a banda de parlar amb el doctor Valverde, que també, com deien, teníem ganes, queremos hablar, doctor, de las enfermedades respiratorias. ¿Nos ponemos?
Madre mía, cuando tú quieras.
Com ja sabeu, aquests minuts inicials el que fem amb els nostres doctors és parlar d'alguna dolència, d'alguna malaltia, d'alguna molèstia que tinguin a veure amb la nostra salut. Per això li dèiem ara al doctor Valverde que avui volíem parlar de les malalties respiratòries, doctor, que fíjese usted que ara nos comentava, no?, que s'havia reunido pues, con su primer grupo, no?, que l'acompanyó, su primer equipo en esta primera fase de la COVID. Claro, las enfermedades respiratorias...
Son amplísimas.
Son muchas, ¿no? Pero, claro, de alguna manera, ¿cuáles serían las infecciones respiratorias más comunes, ¿no? Las que podemos, claro, justamente la COVID sería la primera, ¿no? Que nos envíen en esa lista ahora mismo.
Bueno, ahora ya afortunadamente parece que no está siendo ya la primera causa de enfermedad respiratoria, ¿no? Parece que está bajando, pero sí, hasta hace poco la principal enfermedad que... patología respiratoria que había en estos momentos en España era la neumonía bilateral por el coronavirus, ¿no? Por el SARS-CoV-2. Pero la patología más normal, sí, respiratoria suele ser las bronquitis, las infecciones respiratorias y luego las descompensaciones en esta época del año, sobre todo pues por cuadros catarrales o cuadros gripales de personas que tienen problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿no? O sea, que eso suelen ser en esta época del año lo más habitual, porque si nos trasladamos a otra época del año, como puede ser la primavera, pues son más frecuentes las crisis asmáticas, por ejemplo, en personas que tienen problema de alergia polínica, ¿no? Pero ahora en este momento, las infecciones respiratorias, de vías respiratorias bajas, que muchas veces se pueden traducir en neumonías, otras veces no, porque no hay consolidación a nivel radiológico o, bueno, pues desajustes o desequilibrio de personas que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la pueden activar y producir también un problema de este tipo.
Porque ¿cuáles son, o sea, qué es, las principales causas de una enfermedad respiratoria?
Las principales causas ahora mismo las infecciosas, ¿vale? Que pueden ser víricas o bacterianas. Pueden ser víricas desde el punto de vista, a lo mejor, pues, de un cuadro gripal que te pueda producir, ¿no?, un problema, un desajuste de una enfermedad crónica que tengas, o una infección bacteriana que te pueda provocar una neumonía. Luego, las bronquitis crónicas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, el enfisema pulmonar, eso también son bastante frecuentes. Y esas no las causa ningún tipo de agente, sino la persona fumadora. A las personas muy fumadoras terminan desarrollando este tipo de problemas pulmonares. Y luego ya, en un segundo plano, pues puede haber lo que se llama en medicina un asma cardial, que son esas insuficiencias cardíacas que también producen dificultad respiratoria como consecuencia de un fallo en el funcionamiento del corazón. Pero esos son otro tipo de infecciones de insuficiencias respiratorias que son por causa cardiológica. Pero las puramente respiratorias en este momento, en esta época del año, son las infecciosas principalmente.
¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Sí se pueden prevenir, doctor?
Sí, desde nuestro punto de vista, bueno, primero siguiendo los calendarios de vacunación en las personas que sean grupo de riesgo. Vacunación de la gripe, vacunación del neumococo, que es la principal bacteria que produce las neumonías, ¿vale? O sea, ya coges ahí enfermedad vírica, enfermedad bacteriana, vacunación, ¿vale? Y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena utilizando un complemento alimenticio que incorpora unos hongos inmunomoduladores, como es el reishi, el maitake y el shiitake, la vitamina C, las inmunoglobulinas a través de calostro, la equinácea con el propóleo, el cromo, el zinc y el selenio. Todos son sustancias que intentan mejorar una parte pequeñita de nuestro sistema inmunológico humoral, que es el que se encarga de fabricar los anticuerpos, y que se llama Dinafen Plus. El efecto el bueno de este complemento alimenticio es la toma diaria continua y constante.
Pero hasta, doctor, sin data caducida, ¿no? ¿Interpreto?
Sí, sí, por lo menos durante todo el otoño y el invierno, ¿vale? En el adulto, el Dinafen Plus es un vial, que es un frasquito pequeñín, que viene líquido, que hay que agitarlo por si está un poquito, tiene algún pozo. Lo agitamos y lo bebemos una sola vez al día, ¿vale? Ahora, a petición de mucha gente de los programas de abuelos y padres que nos decían si le podían dar ese mismo complemento alimenticio a los niños que estaban ya cansados de los cuadros catarrales, de guardería y de colegios, pues desde hace unos meses Maen sacó, bueno, pues el mismo producto, pero adaptado a formulación de niño, y se llama Dinafen Infantil, ¿vale? Viene en líquido, con un agradable sabor a naranja, y se puede empezar a tomar desde los 3 años. De 3 a 5 años, una de las cucharaditas que trae el producto, a partir de los 5 años, 2 cucharaditas diarias. También durante todo el otoño y el invierno. Y así intentamos que toda la familia
esté bien protegida, doctor.
Exactamente, correcto.
Perfecto. Vamos a recordar justamente los principales ingredientes y beneficios de Dinafen Plus y Dinafen Infantil.
Entre els ingredients de la fórmula única de Dinafen Plus trobem calostre, equinàcia, propoli i els fongs shiitake, reishi i maitake, entre d'altres. Conté també coure i vitamina C, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Dinafen Infantil està pensat pels més petits de la casa, des dels 3 anys d'edat. És un producte orientat a les defenses. Entre els seus ingredients destaquen l'equinàcia, el pròpoli, el reishi i la jara. A més, conté també zinc i vitamines C i D, que contribueixen a la salut òssia i al funcionament normal del sistema immunitari. Té gust a taronja.
Vinga, doncs seguim avançant a l'espai de salut natural per tothom, aquí al matí a Ràdio Estel. Avui passem consulta amb el doctor Jacinto Valverde. I, doctor, mire, ja nos están llegando los emails, las preguntas, las dudas. Nosaltres recordem que ens podeu enviar la vostra nota de veu al 663-99-3062, 663-99-3062, si teniu algun dubte mèdic i voleu que el doctor Valverde doncs et doni la seva resposta en directe. També ens pots enviar un correu al matí@radioestel.cat. Això és el que ha fet el Carles, des de Manresa, ens ha escrit, y dice así: doctor, se les estaba escuchando, doctor Valverde, hablando de las enfermedades respiratorias. Mi pregunta sería para los más chicos de casa, para los niños, dice, ¿qué hacer cuando los chicos tienen tos en repetidas oportunidades durante todo el año? ¿Y cuál es la diferencia entre tos seca y húmeda?
Bueno, cuando un niño tiene tos, hay que saber la causa de la tos, ¿no? En la mayoría de las veces son por problemas de infecciones de laringitis o también pueden ser de otro tipo de procesos a nivel también pulmonar, de bronquiolitis. Eso tiene que ser el pediatra el que debe de definirlo. ¿Cuál es la diferencia entre tos seca y tos húmeda? Más bien tos irritativa, no productiva, o tos sí productiva. Una es que no hay movilización de secreciones, cual en ese caso sería la tos seca, y la tos húmeda es la que tiene movilización de secreciones. Cuando tú toses, movilizas secreciones y las consigues expectorar la mayoría de las veces. Esa es la diferencia entre tos seca o tos productiva o tos no productiva.
Sí que es verdad, doctor Valverde, que a veces, ¿no?, de alguna manera, claro, la tos seca pasa a ser tos productiva, ¿no? O sea, que sigue como una evolución, como un camino, ¿no? Un resfriado, pongamos en caso.
Depende de cuál sea la causa.
Ah, vale.
Depende de cuál sea la causa, ¿eh? Porque, por ejemplo, una tos irritativa porque tengas algún problema de faringe o de laringe no suele movilizar secreciones. Una tos de tipo alérgico tampoco suele movilizar secreciones. Una tos por reflujo tampoco suele movilizar secreciones. Una tos por efecto secundario de alguna medicación tampoco suele movilizar secreciones. La que sí moviliza secreciones es la tos que viene la mayoría de veces del bronquio o del pulmón, ¿vale? Esa sí que suele movilizar secreciones. No siempre, pero la mayoría de las veces.
¿Algún tipo de tos que nos tengamos que preocupar? Es decir, ¿cuál es más peligrosa, doctor?
No es que sea más peligrosa. Toda tos que no se sabe la causa, que se cronifica en el tiempo o que se repite muchas veces a lo largo del año, hay que estudiarla. Y dependiendo del origen, poner la solución.
¿Y si se tiene, por ejemplo, tos seca solo por la noche?
Eso más bien yo, hasta que se demuestre lo contrario, una tos irritativa, una tos que siempre se desencadena por la noche cuando estoy tumbado en la cama durmiendo. La mayoría de las veces hay que mirar que no sea un reflujo la causa de esa tos.
Es interesante, por tanto, este reflujo, esta tos estaría derivada de un problema digestivo.
Correcto. Entonces ahí, por más que tú trates la tos creyendo que pueda ser con jarabes y más jarabes o incluso fármacos antitusígenos específicamente, nunca vas a mejorar la tos si no mejoras el reflujo.
Desde el punto de vista natural, desde la medicina natural, ¿existe algún tratamiento para combatir una tos seca, por ejemplo, doctor Valverde?
Si esa tos seca, si esa tos irritativa es por reflujo, sí. Podríamos añadir el dinagás. Tomar un vial de dinagás por la mañana antes del desayuno, y yo al principio también tomaría un dinagás antes de irme a dormir, ¿vale? Si la tos es seca, si esa tos irritativa es de origen alérgico, tomaríamos un antihistamínico que tiene Maen, que es el AL18. Una A, una L.
AL18. De Maen. Doctor, si a todo esto se le suma el tabaco...
Peor que peor. Pero el tabaco, la mayoría de las veces, es una tos bronquial. Y entonces ahí lo que hay que utilizar es ayudarte a movilizar las secreciones que no consigues movilizar.
Expectorar.
Claro, porque el tabaco te destruye una especie de pelitos, de cilios que tienen los bronquios para movilizar las secreciones. Y eso te lo destruye, y entonces la tos no consigue movilizar las secreciones.
¿Y cómo podemos movilizar esta tos?
Pues ahí dejando de fumar, por supuesto, está claro. Y tomaríamos Toshen en este caso.
Toshen. ¿Es un jarabe, entiendo, de Maen?
Claro, es un jarabe de Maen que tiene una serie de sustancias que fluidifican las secreciones, bajan un poquito la inflamación de la pared bronquial y te ayudan a movilizarlas. Toshen para la tos productiva bronquial, AL18 para la tos irritativa alérgica, dinagás para la tos irritativa por reflujo.
Doctor Valverde.
Una tos con otra, ¿te has fijado, no?
¿El qué, perdón?
Que no tiene nada que ver el tratamiento de una tos con otra.
Nada que ver, no. Yo es que desconocía esto que decía, que muchas veces también hay mucha gente que tiene esta tos después de comer, ¿no? Y esto también debe ser derivado, lo que usted decía, ¿no? De esa tos que puede ser por... que puede tener un origen digestivo.
Ojo, en las personas mayores, la tos puede ser también un mecanismo de broncoaspiración. ¿Eso qué quiere decir? Que parte del contenido alimenticio, como no tienen ya un buen trastorno, tienen trastornos deglutorios, pues parte del alimento pasa al pulmón. Eso produce tos también. O sea que cada tos requiere...
¿Tiene eso qué?
Exactamente.
Batería de preguntas, rápidamente, que nos ha llegado desde almatia@radiostel.cat. La Marta de Calella diu: ¿el cambio de tiempo puede afectar el sistema respiratorio, doctor? ¿Y hay personas más vulnerables a este cambio de tiempo?
Sí, el frío, por supuesto, va a alterar el sistema respiratorio. Tú inhalas frío directamente a los bronquios y te puede producir algún desajuste pulmonar, claro que sí. Por eso siempre se debe de llevar protegida las vías respiratorias aéreas superiores cuando hace mucho frío, pues con... tapándote la nariz y la boca. La propia mascarilla sirve muchas veces para esto, o intentar respirar siempre por la nariz, porque el aire, al pasar por la nariz, algo de calentamiento siempre lleva antes de entrar al bronquio. Pero si no, claro que te puedes ajustar cualquier problema pulmonar, por supuesto que sí.
Y de ahí también, de una manera, si nosotros ya sabemos que somos, pues, que tenemos más tendencia a contraer enfermedades respiratorias, también si sabemos que el invierno nos puede afectar altamente, doctor, ponemos a raya nuestras defensas, ¿no? Que es como empezaba usted hoy.
Claro, claro, exacto. Y si tenemos un problema bronquial o tenemos alguna enfermedad crónica, pulmonar o cardiológica o de otra índole, que nos pueda perjudicar un cuadro catarral o gripal, tomar el Dinafen Plus desde el inicio del otoño, hasta el final del invierno, hasta que llegue la primavera.
Ruberda Mataró, ¿el polvo en suspensión puede afectar el sistema respiratorio?
Sí. Cualquier materia en suspensión en grandes cantidades, como lo vas a inhalar, el primer filtro es el pulmón, son los bronquios. Dependiendo de el polvo que haya, de la materia que esté en suspensión y de la cantidad que inhales, te podrá afectar más o menos, claro que afecta.
Y ya le dejamos, doctor, ya ve que hoy está dando muy, muy de sí estas preguntas acerca de nuestro sistema respiratorio, de estas enfermedades que nos pueden, que se pueden producir, sobre todo, como bien usted estaba diciendo, ahora en invierno. Ferran Capdevila justamente me decía, pregúntale al doctor sobre todo si nosotros lo que, cuando tenemos tos y llevamos la mascarilla. Y digo, bueno, pues, ¿qué pasa, doctor?
Que si cuando tienes tos y llevas la mascarilla,
claro,
¿salgo? No, al revés, mucho mejor.
Claro.
Porque al toser te va a servir de método de barrera.
Y seguridad con los otros, ¿no?
Claro, no vas a echar todas las miambas a metros de...
Ah, pero claro, él lo se lo está diciendo para él mismo, ¿no? Si tiene algún efecto, si nos puede...
No.
Para nada.
No nos pasa absolutamente nada.
Luego te limpias bien la cara, Ferran, y ya está, ¿no, doctor?
Exacto, igual que si estornudas, tampoco tiene ningún problema. Luego, pues si quieres, te cambia la mascarilla, te limpias la cara, te cambia la mascarilla y a correr. ¿Sabes?
Doctor Valverde.
Te puedes dejar en la mascarilla 3 semanas la misma.
Eso, a ver, claro.
Ah, ni la mascarilla, las quirúrgicas, habitualmente te las tienes que cambiar a diario, ¿vale?
Claro.
Es que es así, no vale ponerte una mascarilla varios días seguidos.
Doctor Valverde, cuídese mucho.
Tú también.
Hasta luego. Vinga, va, nosaltres us recordem que els productes que ens recomanen els doctors els podem comprar a Volaris, per a farmàcies i també a farmàcies. Són els productes de Laboratoris Mind. També, per cert, podeu fer la vostra compra online a mind.es i també per telèfon. Apunta't aquest telèfon, justament, al 669 56 17 68. 669 56 17 68. En 24 hores tens el producte de Mind a casa teva, tu truques al 669 56 17 68 i si dius, he escoltat el que diu la Mercè a Ràdio Estel, pam, tindràs un descompte especial en el preu. 669 56 17 68. Pensa que, com dèiem, en 24 hores tens el producte a casa teva. És que ara m'han vingut ganes de tossir.
Sí. Bueno, clar, tant parlar-ne, normal.
Marta Jarque, bon dia de nou, com estàs?
Què tal? Molt bé, mascareta, ara ho dèiem, imprescindible ara que s'arriba, que s'acosta a l'hivern, per anar pel carrer, per tapar-te, per abrigar-te, bufanda, gorro i mascareta.
Clar,
va
tu
molt
ja,
bé.
Ja ho saps, això, prou bé.
Molt
eh?
Útil. No sé això si és sa o no és sa, li hauríem de preguntar al doctor, però en qualsevol cas
sí,
abriga.
Sí, que sí, que va bé.
Sí? Sí,
va, sempre, doncs, la mascareta posada.
Doncs cada hivern, doncs això, mascareta, com un complement més. Va, anem a freqüència.
Va, anem-hi. Recordem va. La pregunta que ens feies avui.
Sí, avui, aprofitant que és el 10 de l'11, us preguntem quin mitjà de transport du per nom L-10-11. La primera pista la donàvem a primera hora, la segona és aquesta.
Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado.
Un dels somnis de moltes. Jo volia ser...
Sí?
Sí, m'hagués agradat ser hostessa de vol. Però no, finalment, mira, vaig tirar per un altre camí.
Marta Haixa.
Això no vol dir que la resposta de la freqüència madurada d'avui tingui res a veure amb el meu comentari, era només...
Res, era una petita pista, no?
Una nota al marge. Era una nota al marge.
Era una petita, Marta Jarque, una petita pista.
Ara mateix. Ai.
Ah, podria ser també altres vehicles voladors.
Exacte.
No? No només és el que demanes avui.
En absolut.
N'hi ha molts.
O potser ho he dit també per jugar una mica al despiste.
També podria
ser. Que també
ser.
Ens agrada molt jugar al despiste.
Com ens agrada aquest programa. Va, tots aquells oients que tinguin la resposta. O bé, si et sembla, vols que recuperem la primera pista?
Va.
Il·lustrem millor.
I tant,
va.
José.
A ver, altitud 24.000 pies, rumbo 090, detergente, lejía, enjabona, lava y centrifuga.
Era una de les persones, és un imprescindible quan tu prens aquest tipus de transport, doncs l'imprescindible és un pilot, i precisament el que escoltàvem en aquesta pista, doncs això és...
A mi em costa una mica, viatjar amb
pilot.
Aquest transport.
Sí? Et fa por?
Una miqueta. I vaig perquè s'hi ha d'anar.
Jo no estic tranquil·la tampoc, quan estic asseguda dins, però és imprescindible, és clar, si vols anar segons
quin lloc,
països,
has de menjar.
Si t'agrada viatjar.
Totalment. Saps el que em passa a mi? Que és una mica la por de no veure la persona que condueix.
Ah, ja.
Saps aquest tema de
però
control,
has
no?
Però has d'estar molt alerta al finger just abans d'entrar-hi, perquè hi ha una finestreta i es veuen. I després ja veus, bé, aquell no tindrem problemes, o sí que en tindrem. Hi ha alguns que t'inspiren més confiança i altres que menys. En qualsevol cas, sé que ho sabeu, perquè més fàcil no us ho podem posar. I, per tant, ja ens podeu escriure ara mateix un WhatsApp al 663-99-30-62 o ens podeu enviar també un correu al mati@radiostel.cat. Com doncs sempre, teniu temps, doncs això.
José, jo crec que ja sap la resposta,
tocar. Sí, el José li agrada també sempre donar una pista extra.
Ell és així, Volare. Va, amb ella, amb aquest gran clàssic, arribem al punt de la una i d'aquesta manera, volant, arribem, com dèiem, al butlletí informatiu amb l'Anna Closa i el Xavi Toscano. Ens posem al dia amb els titulars més destacats aquesta darrera hora. Ja sabeu que avui tenim un ull posat al Parlament amb aquesta aprovació dels pressupostos. No sé fins a quin punt, perquè em sembla que Ciutadans ja han posat traves. Ens informen tot seguit l'Anna Closa i el Xavi Toscano. I després, en aquest programa, encarem la recta final de què parlarem. Doncs, en poques paraules, volem saber com es gestionen les crisis comunicatives. I també avui, per cert, doncs posarem una lupa.
Sí.
Una lupa molt especial, Marta.
Sí, el grup d'habitatge de Sants, d'aquí del nostre barri. Ho sentirem d'aquí això uns minuts, en parlarem amb ells.
Doncs vinga, volant, arribem al punt de la una.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché... Quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un